Leo Messi, Jorge Messi, ja és a Barcelona i ha llançat un primer missatge que no agradarà a l'afició del Barça. Jorge Messi, també mànager del jugador, ha reconegut que no veu gens fàcil que l'argentí es faci enrere i continuï jugant al Barça. Oficines del Camp Nou, Roger Bussà, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Jorge Messi ha arribat avui mateix de l'Argentina i ara està previst que es reuneixi amb el president del Barça per desencallar el futur del capità blaugrana.
Sí, la reunió ha de ser avui, això segur, durant el matí encara no s'ha produït, i podria ser a partir d'ara, perquè des de les oficines de la Fundació de Leo Messi ha sortit fa poc més de mitja hora, a les 2:10, Jorge Messi, el pare de Messi, a la part de darrere d'un cotxe. El pare de Messi ha arribat, com deies, aquest matí, cap a 8:15, procedent de Rosario, a l'aeroport de Barcelona. S'ha dirigit directament a aquestes oficines, a la part alta de la Diagonal, on hi ha estat durant tot el matí. Ha arribat cap a 9:15 i no n'ha sortit fins ara, que ha anat a dinar. Ara mateix el pare de Messi es troba a un restaurant de la part alta de Barcelona, això sí, sense cap representant del Barça, però si tot va com estava previst, com ha d'anar, a partir de primera hora de la tarda s'ha de reunir amb Josep Maria Bartomeu. I ho deies ara, Òscar, quan ha arribat aquest matí el pare de Leo Messi, ha estat claríssim. La continuïtat de Leo Messi al Barça és molt complicada.
Jorge, buenas. ¿Se va a ir Leo del Barça o qué?
Sí.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Difícil.
¿Difícil para quedarse?
Sí.
¿Y el Manchester City es una buena opción?
No sé, no hay nada todavía.
¿No? ¿Hablasteis con Pep? Dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça.
No hablé con Pep.
¿No hablasteis con Pep?
No, con nadie.
¿Y cómo ves el futuro en el Barça?
Difícil.
Són declaracions del pare de Messi a Deportes 4. De moment, mentrestant, a les oficines del Camp Nou, cap moviment, amb molta calma, però tots pendents de qualsevol punt de la ciutat on es pugui produir durant aquesta tarda la reunió entre Jorge Messi i Josep Maria Bartomeu. Això sí, això no ha canviat, les postures no han canviat, la part de Messi continua defensant que Leo Messi ja no és jugador del Barça, però el Barça continua enrocat defensant que no deixarà escapar l'argentí.
Doncs veurem en què acaba tot plegat i avui si el dia és llarg o no i si es produeix finalment aquesta reunió entre Leo Messi i el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Però tot aquest embolic amb Leo Messi ha deixat en segon pla el comiat d'Ivan Rakitic després de 6 temporades al Club Blaugrana. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Rakitic torna al Sevilla de la mateixa manera que ha jugat sempre amb el Barça. Gran eficàcia, excel·lent comportament i poc soroll.
Sí, senyor. Avui ha estat el punt i final a l'etapa d'Ivan Rakitic com a jugador del Barça. I ho ha fet agraint a tothom, als companys dels que s'ha acomiadat aquest matí a la ciutat esportiva, els dirigents, a Bartomeu, que l'ha acompanyat en la roda de premsa de comiat, i també a Xavi Iniesta, els companys, diu que més l'han marcat. Avui s'ha vist un Rakitic emocionat, amb ganes de tancar una etapa, però també fer-ho de la millor manera possible i sense cap retret al club ni al passat.
Sí, yo siento muy, muy directos, como digo siempre, para mí lo más importante es llegar a un punto de que sea lo mejor para todas partes y el momento antes no ha llegado, ha llegado ahora y eso es lo más importante, ¿no? Dar un paso para mí muy bonito y muy especial. Poder al Sevilla.
La Rakitic és una història d'èxit, 6 anys, quart estranger, amb més partits a la història del Barça, 13 títols, identificació amb el club i l'afició que s'imposen a l'ataca de Lisboa, el 2-8 al Bayern, com a últim partit de la història de Rakitic amb el Barça.
Durante 6 temporadas pasan muchas cosas. Sabemos lo que pasó contra el Bayern. A nosotros primeros no nos ha gustado, pero creo había tantos momentos que justo hemos estado nosotros en el otro lado. Así que es un momento, por supuesto, de reflexión, pero también en ese momento de felicitar al otro equipo, porque lo ha trabajado muy bien y ya está. Me da, por supuesto, ante todo me da pena de no haber podido estar en ese último partido.
El migcampista croat i futur jugador del Sevilla no ha volgut entrar en cap de les preguntes que han girat al voltant del futur de Leo Messi. L'únic que ha defensat és que per ell la primera opció per a un gran jugador sempre ha de ser el Barça.
Mentrestant, els tres equips catalans de la segona divisió A, avui nou partit de pretemporada per l'Espanyol, primeres declaracions als mitjans del nou accionista del Girona i setena incorporació al Sabadell. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol, finalment, i tot i els positius per coronavirus del Cádiz, el seu últim rival, ha rebut l'okay de la Lliga per poder jugar partit amistós avui contra el Màlaga.
Dilluns es van fer nous tests de PCR als jugadors de l'Espanyol i van donar tots negatiu. I, per tant, aquesta tarda, a partir de 6:45, jugaran a Marbella un nou amistós, en aquest cas davant el Màlaga, que serà un dels rivals que tindran aquesta temporada a segona divisió A. El defensa central Lluís López espera aconseguir avui el primer triomf de la pretemporada.
Estem a pretemporada, sí que és veritat que hem de guanyar, hem de voler guanyar des d'allà, però bueno, estem acumulant minuts i agafant sensacions.
Mentrestant, l'Espanyol negocia amb l'equip anglès de la Championship, Huddersfield Town, la venda del lateral Gonzalo Ávila Pipa. Parlaríem d'un traspàs amb un tant per cent d'una futura venda per l'Espanyol. La marxa de Pipa pot suposar l'arribada d'un altre lateral, el fins ara jugador de l'Elche, Òscar Gil, amb qui les negociacions estan també força avançades. D'altra banda, al Girona, primeres declaracions ahir al vespre del nou accionista, el bolivià Marcelo Claure, que passa a tenir un 35% de l'accionariat del club gironí. Claure arriba amb l'objectiu clar de retornar al Girona a primera el més aviat possible.
Vamos a intentar de que se dé este próximo año o el próximo, y yo creo que un poco el mensaje es de que no vamos a parar hasta lograrlo, ¿no? He sido muy selectivo con qué equipo me quiero asociar en Europa. Me asocio con el Girona porque probablemente tiene es el equipo que tiene una gran ambición de lo que quiere lograr.
I el Sabadell, ahir també es va fer oficial el setè reforç de cara a la pròxima temporada. Es tracta del davanter basc de 23 anys, Gorka Guruceta, que arriba procedent de l'Atlètic Club i firma per 3 temporades.
Per parlar del Tour de França, cinquena etapa, Julien Alaphilippe continua sent el líder. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Ahir es va disputar la primera etapa en final en un port de primera categoria. Va deixar clar que Primo Roglic, el guanyador, està recuperat dels problemes físics que tenia i, per tant, és un clar aspirant al triomf final.
Sí, sí, d'ahir, vaja, jo més que res destacaria les sensacions perquè el Jumbo, l'equip de Roglic, va ser qui va marcar el ritme, a més un ritme infernal durant tota l'ascensió, és a dir, prenent protagonisme, sent el principal protagonista. Roglic, que a més va guanyar l'etapa i es van dur aquests 10 segons de bonificació, i sí que és cert que tots els favorits van entrar junts, però vaja, per sensacions, Roglic bé i potser un puntet de dubte amb Egan Bernal, però vaja, poca cosa, poques diferències encara.
Doncs avui etapa que es pot animar al final, perquè hi ha un port de quarta categoria, només 10 quilòmetres de l'arribada, i això pot fer que al final tingui alguna mena d'animació. Però més enllà de l'àmbit esportiu, aquest és el Tour marcat pels efectes de la pandèmia, i això ho percebem en molts aspectes. D'entrada, en les dates. A més, les mesures sanitàries i els protocols a seguir fan d'aquesta edició la més especial de totes. Amb l'Isaac repassem com és aquest Tour, ara que ja s'han completat 4 etapes.
Hey, vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment...
Això que sentim és l'equació desproporcionada de la gendarmeria amb dos aficionats situats a la zona de meta d'una de les etapes que no portaven ben posada la mascareta. Al final d'aquesta gravació, escolteu-lo, és ben eloquent.
Tout ça pour un masque, hein? Tout ça pour un masque. Toi, tu fais ta maline avec ton uniforme de merde.
I és que de totes les organitzacions de competicions esportives que he pogut viure, la del Tour és la més estricta i inflexible. En aquest cas, l'acció de la policia francesa se'ls en va anar de les mans i, com és lògic, ja ha estat denunciada. Però, en qualsevol cas, demostra el recel d'autoritats i organitzadors amb una situació que marcarà tot l'any ciclista. Marc Soler, de l'equip Movistar, ens detallava a Catalunya Ràdio quines són les mesures que han de seguir els corredors.
Que no ens podem acostar als aficionats, no podem fer fotos, sempre la mascareta i en la mans, una mica com la gent de peu de cada dia, no? Però és diferent mantenir la distància perquè no hi hagi ninguna persona contagiada que pugui fer que s'anuli o que hi hagi algun problema durant la cursa, no?
També Miquel Landa explica les novetats que estan vivint aquest any.
Quizás el contacto con vosotros, tenéis menos acceso y por lo demás, pues bueno, el público sigue estando, sí que es cierto que hay menos, pero bueno, se ven mascarillas y bueno, para nosotros al final la carrera sigue siendo igual.
El Tour ja ha anunciat que si un equip té 2 positius per Covid, tot l'equip se'n va a casa. És una mesura dràstica, però que ens demostra com de radical és el posicionament de l'organització.
És que és una situació tan complicada que no pugui dir si és injust o no, perquè està tot com està i al final no podem permetre'ns ningun error, i per això tot l'equip estem seguint tots els protocols, moltes mesures de seguretat, intentant complir-les al màxim i totes.
El resultat a les carreteres és evident. Hi ha menys públic, bastant menys. Això vol dir que el Tour perd seguiment? Ni molt menys. Les audiències televisives a França s'han multiplicat. Els números de France 2 i Veloclub són pràcticament el doble dels de fa un any.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Deixem el tour i parlem ara de l'altre gran esdeveniment que es disputa aquests dies, és l'Open dels Estats Units de tenis. Avui s'ha completat la primera ronda i Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Ho ha fet sense grans sorpreses, però amb la constatació que l'edat no perdona algunes figures.
Venus Williams, que té 40 anys, ha quedat eliminada per primer cop a la primera ronda en els 22 anys que fa que participa a aquest torneig. Ha perdut amb la txeca Carolina Muchova. També ha quedat fora del torneig Kim Clijsters, que després de molt de temps fora de les pistes ha decidit tornar a la competició i havia rebut una invitació del US Open. En canvi, sí, han passat de ronda Serena Williams, Sofia Kenin, Madison Keys i també Garbiñe Muguruza, que ha valorat les seves opcions en aquest torneig.
Parto de una expectativa bastante baja porque no he podido competir nada. Llego aquí un poco casi desde cero. Decidí jugar el US Open unos días antes de volar, la verdad, casi el último minuto. Pero bueno, al final cuando entras en la pista todo puede pasar. Yo creo que todas las jugadoras también se sienten un poco extrañas. Así que yo creo que tengo buenas oportunidades como quiero creer en cada torneo.
Garbiñe li ha dedicat la seva victòria a Carla Suárez, que ahir va anunciar que pateix un càncer.
Ya lo sabía desde hace varios días. Sí, hemos estado hablando de todo un poco, de cómo, bueno, cómo se siente, cómo qué es lo que está pasando, todo un poquito. Sé que hoy me ha estado viendo jugar el partido y la verdad es que he pensado mucho en ella y le quería dedicar esta victoria a mi compañera de experiencia casi, ¿no?, en el circuito y a una de mis mejores amigas.
També serà a la segona ronda de l'Open dels Estats Units Aliona Bolsova. La jugadora de Palafrugell ha superat Jail Techman per 7-6 i 6-2 i ara es trobarà Madison Keys, la setena cap de sèrie. En el torneig masculí passen davant de Dominic Thiem, Roberto Bautista, Daniil Medvedev i Andy Murray, que als seus 33 anys han necessitat 4 hores i 38 minuts i superar també una pilota de partit en contra per derrotar el japonès Nishioka. Marcel Granollers, per la seva banda, ha renunciat a jugar el seu partit al torneig individual per concentrar-se en el de dobles, on debutarà avui fent parella amb Horacio Ceballos contra la parella formada per Pavic i Suárez.
I aquesta tarda els clubs catalans de la segona B de futbol es reuneixen amb el president de la Federació Catalana i li faran arribar el seu disgust per l'aprovació del subgrup on hi van junts tots els catalans.
Joan Soteras va rebre dures crítiques, en especial del director tècnic de Lleida, Jordi Esteve, per no haver defensat la petició dels catalans d'anar en subgrups separats. La rèplica del president de la Federació Catalana.
Jo portava una proposta de Catalunya dient, doncs, que ells volien majoritàriament que es repartís tots els 11 clubs catalans entre 5 i 6 clubs a cada subgrup. Federació Espanyola de Futbol, jo crec que amb bon criteri, d'acord també amb el que marca, està marcant el CSD, i degut al Covid, intentant viatjar entre comunitats, entre províncies, entre com menys viatgem millor, i s'han cregut, doncs, ajustar els grups dels joves joves per proximitat i com més pròxim millor.
El president de la Federació Catalana de Futbol, que també és vicepresident de l'Espanyola, ha confirmat que la segona B començarà el cap de setmana del 17 d'octubre. Segons Soteras, la Covid-19 ha manat sobre els criteris esportius.
Aquí a Catalunya tenim la sort que tenim 11 clubs catalans i fem un sol grup amb 11 clubs catalans. Aquí no s'està buscant quin grup és més curt i quin grup és més fort. S'està buscant la proximitat. Per què? Perquè crec que aquest moment ens mana la sanitat i ens mana, desgraciadament, el Covid-19.
El sorteig del calendari podria fer-se el 14 de setembre, que és la data en què es ratificarà el dia que començarà la Lliga.
I en bàsquet, a l'NBA, els Raptors de Toronto hauran de reaccionar si volen repetir la victòria de la temporada passada a l'NBA. L'equip de Marc Gasol ha perdut aquesta matinada 102-99 i ara els Boston Celtics estan dominant la semifinal que l'enfronta a Toronto per 2-0. De la seva banda, Utah ha eliminat Denver 4-3 i, per tant, jugarà les semifinals de la Conferència Oest contra els Clippers. I encara en bàsquet, però a l'ACB avui s'ha anunciat el calendari de la Lliga. A la primera jornada, el 20 de setembre, els enfrontaments són Penya Unicaja, Barça Burgos i Estudiantes Manresa. Altres dates a tenir en compte: Manresa Joventut el 12 de desembre, Joventut Barça el 19 de desembre, Madrid Barça el 27 de desembre i Manresa Barça el dia 9 de gener.